A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
En els darrers anys, Europa ha viscut canvis profunds. La desigualtat econòmica ha crescut en molts països i han augmentat les dificultats d'accés a l'habitatge, la precarietat laboral i la sensació de que cada vegada és més difícil progressar. Paral·lelament, també hem vist com els partits d'extrema dreta han anat guanyant pes en molts estats europeus. Són qüestions que ha estudiat durant gairebé 10 anys la formenterera Ana Mar Bueno Cardona, professora de la Universitat de València, que acaba de defensar la seva tesi doctoral, titulada 4 dècades de desigualdad en Europa, integración económica y auge de la ultraderecha. Una investigació que analitza l'evolució de la desigualtat als països de la Unió Europea des dels anys 80 i la seva relació amb els canvis polítics que viu el continent. Ana Mar, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Pues bé, aquí, passant calor com tots.
Sí, eh? Avui em fa una mica també, no sé qui.
Bueno, millor. Aquí a València no.
A veure, Ana Mar, primer de tot, enhorabona per aquest complet treball, aquesta tesi doctoral. Primer de tot, fes aquí un petit abstract, una miqueta, un petit resum, i així després anem desgranant coses.
Sí, pues bé, bueno, la meva tesi doctoral es centra sobretot en la qüestió de desigualtat d'ingressos entre persones i dins dels diferents països de la Unió Europea. Concretament, aquells països que formaven part de la Unió abans de 1995, és a dir, no he inclòs els països d'Europa de l'Est perquè els seus processos econòmics i polítics, pues, són molt diferents.
Clar.
I bé, pues, en la primera part de la tesi el que faig és analitzar com ha evolucionat aquesta desigualtat utilitzant diferents indicadors des dels anys 80 fins a l'actualitat i després tracto d'analitzar quines són les causes de com ha evolucionat aquesta desigualtat. És a dir, els típics factors com són canvi tecnològic, la globalització, les polítiques redistributives i també com el propi procés d'integració ha pogut afectar aquestes dinàmiques de desigualtat. Doncs aquesta és com la part principal. I després n'hi ha, com a l'últim capítol de la tesi, li dono una volta i analitzo, pues, bé, si la desigualtat s'ha comportat d'aquesta manera, quin paper ha pogut tenir en els canvis polítics que estem vivint en les últimes dècades, concretament en l'augment del volta a l'ultradreta.
Clar. Ana Mar, tu dius en la teva tesi que Europa continua sent una de les regions del món més igualitàries. Però també parles d'aquest creixement de la desigualtat que ha augmentat de manera sostinguda des dels anys 80. Què ha passat exactament?
Doncs a veure, el primer és que és una fotografia, com és per així dir-ho, un poc complexa, perquè en alguns països, com és el cas de l'estat espanyol, la desigualtat va baixar sobretot des dels 90 fins abans de la crisi econòmica, és a dir, la trajectòria no és la mateixa en tots els països. Però sí que s'observa que, bé, en realitat països com Espanya doncs partien d'un nivell de desigualtat prou elevat, doncs ha baixat un poquet i després de la crisi es va estancar, però després altres països europeus que tenien un nivell de desigualtat molt més baix doncs ha començat a augmentar, és a dir, s'ha produït com un procés de convergència. És a dir, som menys desiguals entre nosaltres, però dins dels països doncs, la desigualtat en termes generals és major. Què és el que explica aquest fenomen? Pues, qüestions de canvis estructurals en el mercat laboral, associats a la globalització, sobretot a la competència en països com Xina, en països també com Europa de l'Est, però després també pues, el canvi tecnològic i sobretot jo el que he trobat és que ja no sols són els factors que provoquen un augment de la desigualtat, sinó que també tenen un paper molt rellevant els factors que haurien d'estar corregint aquesta desigualtat i que no ho estan fent. És a dir, és el que coneixem típicament com l'estat de benestar, que no està funcionant com hauria de funcionar per també les decisions polítiques que s'han pres durant les darreres dècades.
Ja. Ara, si vols, ens centrarem en la política, però abans d'això m'agradaria preguntar-te si altres models econòmics, no? altres fonts com és el turisme, causen aquesta desigualtat i ho podem veure en territoris com són les Balears i la costa valenciana on estàs tu, o Catalunya o Andalusia, molts llocs d'Espanya on el turisme, diguem que és la font principal d'ingressos de moltes famílies.
turisme sí que està relacionat, encara que no és una cosa que jo tracto en la meva tesi doctoral, però també per altres lectures que he fet, sí que afecta a la desigualtat, és a dir, està relacionat amb un increment. Per una qüestió molt senzilla, és veritat que genera llocs de treball, que genera molts ingressos, però quan parlem de desigualtat estem parlant de la distribució d'aquests ingressos. És a dir, qui s'està quedant amb els beneficis que genera el turisme. I el que veiem és que el turisme està associat a una forta concentració d'aquests ingressos en unes poques mans. I els diners que després acaben arribant als treballadors pues ja no són tants com igual ho van poder ser en el passat, encara que sempre està lligat a una certa precarietat al turisme, uh-huh. al sector del turisme.
Tornem a mirar Europa. Una de les teves aportacions a la investigació és analitzar com la integració econòmica europea ha afectat aquesta desigualtat. Què has descobert aquí?
Doncs que països com Espanya, Portugal i Grècia, en certs aspectes, aquesta integració ens ha beneficiat en termes de desigualtat, vol dir que ha contribuït a una disminució. En el cas d'Espanya, al llarg de quasi tot el període que jo analitzo, però en països com Grècia i Portugal, pues en moments més concrets del temps, però en altres països, com Alemanya, per exemple, pues ha contribuït sobretot per el paper que tenen el comerç amb Europa de l'Est. Uh-huh. Però no tant per una qüestió interessant que he trobat a la meva tesi doctoral, és que no és tant per la competència de les importacions, és a dir, els productes que es fabriquen en aquells països i que es van anar a Europa, sinó que el fet de comerciar amb aquests països ens ha fet transformar la nostra indústria. Uh-huh. És a dir, està relacionat amb les exportacions. És a dir, per competir ens hem hagut d'adaptar i en aquest procés d'adaptació pues, hi ha un procés d'increment de la desigualtat. Per què? Pues perquè, per exemple, s'automatitzen molts processos i s'eliminen llocs de treball que abans estaven ben remunerats, de manera que queden llocs de treball que sí que estan molt ben remunerats, que són qüestions de disseny industrial i feines així, i després treballs més precaritzats. Doncs diguem que s'amplia com aquesta diferència salarial. I després també aquesta exportació està vinculada a un increment dels rendiments del capital. Per tant, és una concentració d'ingressos que es produeix a la part més elevada de la distribució de la renta. Doncs sí, comerciar amb altres països amb diferents diguem, característiques econòmiques incrementa la desigualtat, però no sempre de la forma en la que nosaltres ho pensem. En el cas de Xina, per exemple, sí que s'observa que ja no és l'exportació, sinó també les importacions procedents d'aquest país.
Acabes d'explicar una cosa molt interessant també, que és la industrialització, no? L'automatització industrial de fàbriques i processos, que s'ha dut a terme, evidentment, de manera exponencial des dels anys 90, diria, 80 i pico 90, no? Fins a l'actualitat. Uh-huh. Això dius que sí que ha destruït alguns llocs de feina menys qualificats, no? Podem pensar en la típica cadena de producció i la gent fent tarees mecàniques automàtiques durant tot el temps, sí. I s'han substituït per tecnologia, robots, etc. Això, per una banda, lleva aquests llocs de feina, per altra, pot ser que estigui relacionada a una major qualitat de vida de certes persones, un augment diguem, de l'esperança de vida en certs sectors. No sé si hi ha estudis relacionats amb això.
O sigui, totalment. És a dir, el fet de que una màquina substitueixi una tasca que realitza una persona no és un problema en si mateix. El problema és que la persona que ha sigut substituïda no tingui unes bones condicions de treball en un altre sector. Sí. El que passa en el canvi tecnològic de les últimes dècades és prou curiós, perquè no només estem parlant de que s'eliminen tasques que igual són poc qualificades, sinó que el que estem veient és que també s'estan eliminant tasques qualificades, perquè el criteri no és tant la qualificació, sinó si aquesta tasca es pot codificar, es pot programar. Conforme va avançant la tecnologia, doncs n'hi ha tasques que abans requerien una complexitat enorme i que, per tant, la persona que la realitzava tenia un bon salari, i ara ho pot fer un programa de software o una màquina. i a qui s'ha eliminat un lloc de treball ben remunerat. O sigui que no és només els treballs poc qualificats, però en aquests casos, evidentment, a favor de que alguns treballs desapareguin, sempre que estiguin lligats a condicions laborals, pues, evidentment que posen en perill la vida de la persona que realitza aquestes tasques, i sempre que d'alguna manera es garantitzi que aquesta persona podrà realitzar un altre treball en bones condicions, perquè aquí està sobretot el problema, que era el que deia aquest estat de benestar que no està funcionant com hauria de funcionar.
Clar. Anna Mar, hem parlat d'aquesta globalització, aquest comerç entre països membres, aquesta Unió Europea. Què passa en la política? Què has trobat tu que està relacionada l'augment de l'extrema dreta amb aquesta desigualtat?
Doncs, bé, és un tema prou complex perquè, per començar, moltes voltes es pensa que aquest augment de l'ultradreta es va produir durant la crisi del 2008. I en realitat el que diuen les dades és que comença molt abans, comença concretament en els anys 90. El que passa que aquest creixement va molt lent, estan passant altres coses i és com que no crida tant l'atenció, però no és un fenomen de la crisi. La crisi el que fa és agreujar-lo, però ja n'hi havia partits i estic parlant a nivell europeu, en el cas de, per exemple, doncs, països com Portugal o com Espanya, aquesta ultradreta comença a aparèixer en forma de partit polític molt més tard, també per el nostre context històric, perquè veníem d'una dictadura, i entonces en aquests països és com que costa més que aquests partits entrin. Però en altres països europeus aquest fenomen ja estava començant en els anys 90. Per què està relacionat amb la desigualtat? Pues perquè amb els seus discursos aquests partits el que estan fent és captar un cert malestar que té un origen econòmic. Uh-huh. Molts cops utilitzen arguments xenòfobs, racistes, masclistes, per tractar de convèncer la gent de que els seus problemes tenen aquest origen, però la gent no els escoltaria i no els estaria votant si no fos perquè pues tenen problemes. També en la meva tesis doctoral jo el que estic establint és una relació entre aquests canvis distributius i l'augment de l'ultradreta, però jo no sé, en el meu treball, si hi ha altres treballs que ho analitzen, qui està votant. I aquí sí que em sembla important dir que, evidentment, doncs n'hi ha classe treballadora que vota a l'ultradreta, però també n'hi ha classe mitjana i classe i persones amb molts de diners que també estan votant a l'ultradreta, però per diferents motius. Però la desigualtat està en el fons, perquè qui és de classe treballadora o de classe, de classe treballadora i vota a l'ultradreta, ho fa perquè té unes males condicions de vida, potser, però la classe mitjana o els més rics que voten a l'ultradreta i que en principi no tindrien motius perquè estan visquent relativament bé, ho fan perquè tenen por de que aquestes males condicions impliquin que s'exigeixin pues, pujades d'impostos o altre tipus de mesures econòmiques que afectin el seu nivell de vida. És a dir, és un vot relacionat més amb la por de perdre el seu estatus i no tant en un malestar que realment tenen. Encara que també el terme de classe mitjana és prou discutible d'aquí cap en aquest sentit, dins d'aquesta categoria.
Escolta, centrem-nos un moment, que m'ha paregut interessant el que has dit, en la classe alta, no? La classe de diguem, de major poder adquisitiu, inclús persones molt riques. No només hem vist que voten aquests partits d'ultradreta, sinó que també poden arribar a tenir influència a través de, bueno, de pagar campanyes, de desinformació, de campanyes publicitàries, etc, etc. Als rics els interessa la desigualtat?
Sí, en tant que és el que explica la seva acumulació de riquesa. És a dir, jo, per exemple, la meva tesi doctoral, jo treballo en percentatges d'ingressos respecte del total. És a dir, jo tinc un pastís i qui s'està quedant cada tros d'aquest pastís. I de forma necessària, perquè les classes més altes, aquest top 10 o top 10 o top 1 dels més rics, necessàriament perquè aquesta gent acumuli més riquesa, hi ha d'allà d'altres els de pastís de la resta de la distribució, concretament pues, de la part més baixa o d'aquestes classes mitjanes. Les dades són evidents, és a dir, des dels anys 80, sense cap tipus de discussió, analitzant aquests ingressos després d'impostos i transferències públiques, ha augmentat aquesta captació de percentatge d'ingressos en els més rics i ha disminuït en la resta. Per tant, sí, els beneficia. No m'agrada parlar tampoc en termes com conspiranoics, de si sí ho estan perseguint, però evidentment no fan res per evitar-ho, i sí que fan molt per deixar que flueixi, perquè en això se basa la seva acumulació de riquesa.
Evidentment. D'altra banda, també a vegades sovint en debat públic posa el focus en la migració. No sí. sé si la teva investigació apunta que aquest factor econòmic i social té més pes que no la immigració en si mateixa.
Doncs mira, aquí és molt interessant, perquè llegint altres treballs resulta que l'evidència entre un augment de la migració i un augment de l'ultradreta no és... com no n'hi ha una única resposta. N'hi ha diferents resultats, diguem-ho així. El que se troba és que si a la zona on ha augmentat la immigració les condicions econòmiques empitjoren, no necessàriament per la immigració, sinó perquè estan en un context econòmic ja en si, pues, imagina't pues, una zona que s'està desindustrialitzant o una cosa així, pues, ahir sí que se relaciona, perquè la gent associa que el que els està passant és per aquesta gent que està arribant. Però sí, les condicions econòmiques són bones i n'hi ha treball i la regió està creixent, el fet de que arribi migració millora l'opinió inclús de la gent que té, de la gent que ja vivia en aquest lloc, respecte a la immigració. Per tant, no n'hi ha una relació directa, sinó que les condicions importen. I això és un poc també el que jo defenso, de igual mos estem fixant en si n'hi ha migració o no n'hi ha migració i lligant-lo directament amb l'augment de l'ultradreta, i realment quines condicions socioeconòmiques existeixen on està arribant aquesta migració. Clar. En el meu cas, per exemple, en el meu treball a nivell macroeconòmic, perquè sempre estic treballant en dades macroeconòmiques, jo, introduint una variable que mesura l'increment de la migració en aquests països, doncs els meus resultats indiquen que la desigualtat segueix explicant. Per tant, almenys, jo no discuteixo que la qüestió migratòria no sigui important, però ni és tant com ens diuen, i és un tema molt, molt complex, i sobretot de fons està en quines condicions estan les persones que viuen en aquesta regió, i aquí dona igual si són natives o si són estrangeres.
Bé, com tu dius, potser no estan determinant, com diuen, sí que és veritat que veiem els discursos polítics que es fa servir com a arma, tant per una banda com per l'altra, per aquestos discursos.
Ana, clar, però sí, digues. No, res, molt breument, que és important també escoltar de fons què diuen, perquè senyalen a les persones migrants per dir que n'hi ha llistes d'espera en sanitat, i les responsables de que n'hi hagi llistes d'espera en sanitat són els governs, no el fet que vengui més gent, i així amb l'educació i així amb altres sectors. Yeah. Sempre és important tindre en compte aquesta qüestió econòmica de fons que n'hi ha en aquests discursos més identitaris.
Ana Mar, el teu treball és superextens. De veritat que m'agafen ganes de llegir-lo sencer. No he pogut preparar-me a llegir-lo sencer per aquesta entrevista. Són més de 300 pàgines d'informació i dades. Però sí que m'agradaria anar acabant amb un... Bueno, parles de dades macroeconòmiques, però per una persona, per una població d'un cert lloc, quins serien els factors determinants per aquesta desigualtat? No sé si l'educació, no sé si un lloc de feina, no sé si bàsicament el lloc on estigui de més determinant.
Doncs, si ens centrem en les coses que nosaltres podem controlar, vull dir, perquè vivim en un món globalitzat, nosaltres també estem en una petita globalització que és la Unió Europea, i n'hi ha coses que s'escapen al nostre control, almenys en el curt termini. O sigui, si ens centrem en les coses que nosaltres podem controlar, la clau seria, sobretot, un, controlar les institucions de govern, en el sentit de, no d'arribar a aquestes institucions, sinó en el sentit de exigir que s'aprenguin determinades mesures, i també l'organització col·lectiva. Un dels resultats també molt, molt interessants que trobo la meva tesi i que també estan en altres investigacions és que la disminució del percentatge de persones que estan en un sindicat està relacionant amb una disminució dels ingressos de la part més baixa de la distribució, de la classe treballadora i també de la classe mitjana. Per tant, organitzar-nos col·lectivament seria una resposta que està en les nostres mans, és algo que nosaltres podem controlar i que ens ajudaria a reduir aquesta desigualtat. Sempre lligant que la reducció d'aquesta desigualtat millorarà la qualitat de vida de moltes persones. I ahir ja pues, exigir una bona educació pública, una bona sanitat pública, recursos públics i exigir que funcionin. O sigui, la clau és la col·lectivitat, que és el que nosaltres sí que podem controlar.
Hem parlat amb Ana Mar Bueno Cardona, una formenterera que bueno, és una crack. És doctoranda en Història Econòmica a la Universitat de València. Té el màster en Universitari en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica. Té el grau en Administració i Direcció d'Empreses i, a part, és professora d'Introducció a l'Economia i d'Història Econòmica a la Universitat de València. Ana Mar, un plaer parlar amb tu.
Un plaer per mi també, m'ho he passat molt bé i moltes gràcies per aquest espai.
Tornarem a parlar segur, gràcies.
Gràcies.